Bona tarda, senyores i senyors, com totes les setmanes, benvinguts al Converses. Estem, com ja és habitual, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte 3 de març, en companyia de Leandro Lamor, director de l'Agència EFE Catalunya. Bona tarda, Leandro.
Bona tarda.
Al Sergi Dòria, de BC Catalunya. Sergi, bona tarda. I gràcies per participar avui de forma excepcional, però bueno, ben trobat de nou, perquè tu has estat alguna vegada
en aquest programa. Sempre és un plaer retornar amb vosaltres.
I un que s'estrena al Converses és el Salvador Sostres. Bona tarda, Salvador.
Bona tarda, què tal?
Ell també és columnista de BC, i avui doncs, col·laborarà en aquest Converses amb el protagonista, un bon amic de la casa, un company de la casa, un mestre, Carlos Herrera. Bona tarda, bones tardes.
Bona tarda, com anem?
Gràcies per estar a la Conversa d'aquest dissabte. Una conversa en català. Els teus oïdors habituals senten parlar molt poc en català, però escolta, tu ets un català
d'aquest? Alguna coseta,
alguna muletilla, que diuen en castellà, no?
Sí, deixo alguna cosa en català, amb alguna pronunciació, alguna frase feta, alguna cosa d'aquestes. Però parlar en català de seguit a la ràdio pràcticament no ho faig mai. L'altre dia vaig intervindre un programa d'un company nostre de RAC1, el Jordi Basté, que va ser molt agradable, i clar, hi havia molta gent que
sorpresa, no?
Escolti'm, vostè està parlant en català? Dic, sí, home, escolti'm.
T'haurien d'escoltar més, perquè, escolta, les tietes...
Els tietes, el fricandó.
El fricandó,
correcte,
just pel fricandó.
Correcte.
Són dos clàssics que ara estan fent fortuna al món de la radiodifusió.
El dia que el vaig conèixer, em va citar l'Arcadi Espada, a l'Isidre.
Estarà aquí d'aquí unes setmanes, perquè fan el seu llibre que acaba de publicar.
Exactament. I l'Arcadi em va dir, l'Herrera ve a Barcelona i voldria que sopéssim, i vam anar a l'Isidre. I després ho hem mantingut, des d'aquell any ho hem mantingut. El 22 de desembre acostumem a sopar, sempre. I em va dir, l'Herrera estarà allà al reservat de l'Isidre, quedem allà d'hora, perquè l'endemà s'havia d'aixecar, i per tant, doncs a les 8 o quarts de 9. I vaig arribar d'hora, l'Herrera ja hi era, i vaig començar a parlar amb ell, i clar, parlava en català, però parlava en català perfecte. És a dir, no era un català d'algú que és d'Almeria i parla català, sinó que era un català d'algú que és de Catalunya. I jo pensava, això és l'Arcadi, que no ha tingut millor idea que amb alguna cadena de televisió fer un programa de broma d'aquests que tu penses que vas amb l'Herrera.
Salvador, és que portem
anys... Pensaves que jo portava un altaveu.
Pensava que eres un fake, i llavors jo vaig començar a parlar amb tu procurant no dir cap tonteria, saps? Procurant no deixar-me anar gaire, i al cap, bueno, va arribar l'Arcadi, va arribar el Joan Carles Girauta, i llavors vaig veure que no era broma, però jo vaig estar, la primera mitja hora que vaig parlar amb tu, era, sí, administrava els temps en aquell moment.
I penso una cosa, jo el català és un tema que no el parlo sovint, perquè estic a visco Andalusia, el meu ambient, a casa mai s'ha parlat català, perquè no, la família andalusa, per tant, jo ho he pogut practicar al carrer, que és el que jo hi he après. Jo no vaig estudiar català perquè la meva generació no ho estudiava a escola. Jo, per exemple, ara ho sé escriure, per què? Perquè m'escric amb el Salvador, amb un altre molt, i de tant escriure ja hi he pres a no fer tonteries. I la paraula que tinc dubtes... La trec del mig, no?
I el món, tu dius, sorprèn que parli català el Carles. Els seus començaments de la ràdio no van ser podent català, però sí en ràdios catalanes, Ràdio Mataró, Ràdio Miramar. Algunes gotetes de català hi havia en aquell temps, Miramar i Mataró.
Jo vaig començar a Ràdio Sevilla, però vaig venir molt de sobte a Ràdio Mataró i Ràdio Miramar. I a vegades tenia que gravar una falca en català. Llavors això era un problema, perquè, home, jo el meu català d'ara és passable, però el que tenia llavors era horrorós, era molt xava.
Xava, accent de Barcelona.
Sí, xava.
Accent de Barcelona.
Jo sóc molt xava i sóc una mica nyego, vull dir que ho tinc tot, no? I llavors jo me'n recordo de dues cunyes, tu, dues falques que eren impossibles. Una era Esteve Joyers... dir joiers, encara que ho sembli, encara que em surti, abans era xutxers, Esteve Xutxers.
Xutxers.
I l'altre era Transports per Ramon, no me'n recordo. Els lleuxers amb raons de pes. Els xeuxers eren xeuxers. Clar, jo gravava dir, per Ramon, els lleuxers amb raons de pes. No, sisplau, a veure, lleuxers...
Hem de repetir-ho.
Bueno, vaig estar, no va sortir, clar, no va sortir, és impossible. No?
I per això, la gravació en Barcelona, per exemple, ara, algunes vegades, quan ve el, quan ve Barcelona, quan tu vens a Barcelona, que tampoc és que vinguis cada dia, però quan...
però ve molt sovint.
Persones
i no només a Barcelona, sostres, però,
Sí, no, exactament. No. Però persones que el recorden d'aquella època i que ara sembla doncs que ja, per molta gent, igual que el poden sorprendre que parli català, sorprendria de, per exemple, ara jo feia esment al Jordi Basté. Sabia, un dia em va dir el Jordi, anem a dinar, dic, no, que ve el Carlos, que vaig anar amb ell, i va, vull venir, vull veure festa. El Jaume Sisa, per exemple, que tenim un dinar pendent, que una persona que potser està, bueno, segur que està a les antípodes ideològiques, segurament, el Joan Carles Doval, que era president de Picap, de l'empresa sí, discogràfica,
sí.
I l'altre dia vam estar parlant de tu, i un amor, és a dir, que tinc la sensació que encara ets de les poques persones a Catalunya que en tot aquest temps has pogut conservar els efectes d'un costat i d'un altre.
Sí, correcte, sí. Bueno, és mutu, eh? Jo també, sí. Jo tinc efectes.
I quina és la fórmula? Quin és el secret?
Home, mira, si tu ets una bona persona, que no tinc cap dubte que ho ets, i primes el sentiment dels sers humans, i estàs més a prop de la persona, més a prop de les estones que has passat amb aquesta persona, bones, més dolentes, més... A mi el que aquesta persona tingui, o la forma d'interpretar la realitat que pugui tenir aquesta persona, això, home, m'importa. Però està en un segon pla. El Basté té criteris diferents als meus. L'Évole té criteris diferents als meus. Hi ha molts criteris d'interpretació de la realitat que són molt diferents. Però això no és òbice ni cortapissa. Perquè tu puguis a dinar i puguis xerrar
i tenir una amistat.
Jo vist els sostres, escolta'm, els sostres amb les coses que escriu, no podria sortir pel carrer de Barcelona.
No, i a canvi, realment... Canvi, sí.
Però cuidem, és una espècie
si
parla, protegida als sostres,
si
home.
Tu, jo, sí, realment ens parlem amb tothom, ens fem amb tothom.
Jo ho entenc perfectament. A mi no em resulta estrany que el Carlos ara parli aquest català que sembla... catalana perfecta, com si estigués sempre aquí, no? Perquè jo que he nascut al Poble Sec, que vaig anar a partir del Poble Sec amb el Serrat i la seva mare, la senyora Àngeles, i tot això ho he viscut tant, aquest bilingüisme natural, que hi ha moments fins i tot que ni te n'adonaves, que sempre ens equivoquem, de vegades els que hem cultivat aquest bilingüisme des de petits, sí. Que no ens ensenyàvem a l'escola, que tothom ho parlava ja.
Jo al Poble Sec tenia una nòvia que... El carrer Poeta Cabanyes.
Sí,
el carrer
jo vaig néixer a Tapioles, Magallanes.
Tapioles, bueno, doncs ja, tot això de Tapioles, Poeta Cabanyes...
Margarit.
Sí. Margarit, on hi ha la d'això, la Tomaquera, que és el lloc que hi havia anat molt jo.
Ja passar el sortidor...
Jo per allà hi havia corregut bastant, no? Sí. I efectivament era un barri, era una barreja perfecta.
Exactament.
Sí. Era molt xava, era molt català, era molt de fora, era molt de tot.
Sí.
No? I tothom convivia amb molta normalitat. Jo. Vull dir, el Poble Sec és un dels llocs... Ara estic descobrint, perquè amb el Salvador, això fem molta conya, però al Salvador jo sempre li dic, mira, he agafat la moto, m'agrada molt agafar la moto anar per Barcelona a barris que... Aquest no sap ni un testant al mapa. No?
Jo encara dubto que existeixi.
Vas parlar de Quimet i Quimet.
Home, Quimet, sí.
Que és un clàssic.
Però sempre està ple, Quimet,
sí,
Quimet.
Sí, però aquest sí que existeix, que tant ens agrada molt,
No, però a mi m'agrada molt.
Un dia hi va dedicar tot un article a Quimet i Quimet.
I anar caminant, no?, si és possible. Anar a la Guinagüeta, venir de la Guinagüeta caminant fins al centre... el passeig de Fabra i Puig, tot això és molt maco, Salvador, podries de veure-ho. Anar a la Sagrera, venir...
Sense dubte.
Altres barris.
Ara estic molt engorilat, per dir-ho d'una manera, amb el Poble Nou. Que la gent, el Poble Nou.
22 arroba.
El Poble Nou és...
El barri tecnològic.
És un barri que podria ser un barri modern, que segurament ho serà, com un barri neoyorquino de Lops.
Combinar les dues coses.
Fàbriques convertides en vivendes molt boniques.
Correcte.
I després el 15, perdona,
com el Soho,
el 15, no sé si va ser el 15 o el 16, em truca el Carlos i em diu, escolta, vull fer la Catalunya interior. Però és que jo crec que eren unes dates complicades, eren unes dates d'aquestes, com que aquestes dates del procés ha deixat moltes dates complicades, sí. No sé quina data complicada.
Va ser quan la Caixa va fer el comunicat que va dir que si hi hagués aquí qualsevol tonteria, la Caixa marxaria.
Però sí, però anys abans de, un any abans de marxar, una cosa així.
Sí, sí, un any i pico abans
sí.
De marxar.
Bueno, no sé, va,
el 2015, sí.
I se'n va anar a fer tota la Catalunya interior.
Bueno, tota. Vaig agafar el cotxe, perquè jo me'n recordava de quan petit jo anava als exercicis espirituals a Vic, quan recorria una Catalunya que jo no havia anat mai més, jo em conec molt bé la Catalunya de la costa, però de l'interior no tant. Llavors vaig agafar un cotxe, vaig anar fins a Olot. Olot té un mercat molt interessant. D'Olot a Camprodon, que sí que me'n recordava jo, vaig dormir...
I un gran pont, ja...
Meravellós, vaig anar per Ripoll, després de Ripoll vaig marxar a Solsona, de Solsona vaig marxar a Cardona, de Cardona vaig anar a Manlleu-Vic, i de Vic-Mataró.
Però això ja no era la Catalunya independentista, era la Catalunya carlina.
Carlina, sí.
Ell no va anar a cap hotel de 5 castells, perquè no va a hotels de 5 castells, va a la pensió, més pensió que trobi, vull dir, això és una altra cosa de viatjar amb l'Herrera, que dius, per favor, bueno, és igual. I aleshores, no, que és molt maco.
No, diu maco, perquè home, estàs amb el poble,
No, però estàs amb el poble i tothom l'adorava, o sigui, sortien a rebre les senyores que després anaven a votar
el
més indepte que trobaven.
Sí, no. El cor del bigatanisme.
Sí.
Quan diu, no, però si tu quan vas a aquests llocs tindràs una mica de compte, no? Perquè no
sí, això em preguntaven. Sí.
Cap com a territori comanche, no?
No, cap.
A pecho descoberto.
El que no em coneix, no em coneix. Algú segurament que em coneix em pensarà aquest, si li pogués agafar, el fotria el pou. Però la majoria, o tothom que em ve, és per dir-me, hola, com està, hola, benvingut, que bé que hagi vingut per aquí, què vol prendre? Pum, pum, adéu. O sigui que això... Per exemple, a mi quan em diuen algunes vegades home, tinc que anar a Catalunya, no sé si anar i tu creus que em passarà alguna cosa, dic, però tu estàs parlant en sèrio? Escolta'm, Barcelona o allà on tinguis que anar, o Mataró o Riudarenes, són pobles, home, que el número d'idiotes que hi ha és, bueno, semblant al que pot haver a qualsevol altre puesto. Hi ha idiotes, jo no dic que no. Però com els hi ha a Andalusia, com els hi ha a Canàries, com els hi ha a Galícia. Però trobaràs gent bona que et farà una amiga, et farà puesto al seu cor i, a més, el català tu trigaràs a entendre-ho aproximadament 15 dies. 15 dies si poses una mica de ganes, poses l'orella una mica...
Però el procés sí que ha fet una mica de mal.
No, el procés ha fet molt de mal.
Ha fet mal, vull dir, aquests pobles et reben bé, però també hi ha aquests idiotes i alguns més que creen tensió i provoquen el malestar.
Sí, perquè
això fa mal,
hi ha molta gent de fora de Catalunya que té la sensació de que els catalans o un grup de catalans i un número de catalans important els està culpant de que no tinguin més o de que no hagin, les coses hagin anat millor o de que tinguin aquests problemes. Vull dir que jo a vegades els dic també i els dic aquí la gent de Barcelona, dic, mira, lo primero que hace un tío de Calzada de Calatrava cuando se levanta y se mira en el espejo, no es a ver cómo puedo joder hoy a un catalán. ¿Sino? Es decir, al tío de Calzada de Calatrava le dona exactament lo mateix. Té els seus problemes, té les seves coses que fer, i el problema no és que passa en Catalunya. Per tant, jo el que he fet sempre és portar-me molta gent de Catalunya a baix, a Sevilla, i els amics de Sevilla que he pogut me'ls he portat aquí. Quan la gent es troba i coneix les coses... Ara hem anat, per exemple, a prendre una cosa avui dissabte al Quim de la Boqueria, que és un lloc meravellós, com és el Pinocho, no? Com és el... El Quim de la Boqueria és un tio amb una simpatia, generositat, amb una atenció i amb una qualitat dels seus productes que té, que t'obre els braços quan arribes. El Pinocho és el català possiblement més simpàtic que jo conec. El Juanito.
El seu nebot, que va morir,
sí.
Era company meu als Escolapis de Sant Antoni, Alberto Asín.
Sí, Alberto Asín, sí.
Sí, que va morir d'un càncer
sí.
El Juanito... Anàvem junts, ell vivia al carrer
Murillo. Tot això vol dir, Carlos, gent... que ens coneixem poc.
Possiblement sigui això. Possiblement
hauríem,
sigui
hauríem
això.
De fer un autocar amb alguns.
Jo crec que ens coneixem bastant i que ens estimem bastant. Sí. És a dir, és que jo crec que tot això és una mica de ficció. Jo crec que vivim amb una mica de ficció mediàtica. És a dir, qualsevol es pensaria, si es llegeix els diaris, però no els diaris de Madrid, també els diaris de Catalunya, vull dir que no és que hi hagi una predisposició negativa dels diaris de Madrid, que aquí, per exemple, ara amb això de, que hi ha hagut aquesta setmana del Mobile, doncs qualsevol pensaria que, escolta, que aquí a Barcelona hi havia barricades, o hi havia incendis que a l'entrada, quan arribava el rei, o... no ha passat absolutament res. És a dir, ha passat que uns senyors que no són prou ben educats, que segurament a casa no els han ensenyat prou uns nivells mínims d'educació ni de dignitat institucional dels seus càrrecs, doncs han faltat a les seves elementals responsabilitats de rebre a la primera autoritat de l'Estat o el primer representant de l'Estat. Però a part d'això, a Barcelona no hi ha hagut cap problema, no hi ha cap mena de circumstàncies. Mobile es desenvolupa en la...
amb normalitat. Ha passat sense cap problema.
No hi ha hagut cap incident, i de manera que a mi em sembla que també exagerem molt. És a dir, Sergi, i vivim a Barcelona, tots els que estem aquí menys el carro, l'aplicació d'article 155, i, vull dir, tu vas pel carrer i algú et diu aquí hi ha un estat de la Generalitat intervinguda, i no ho saps.
No, però la gent va comprar el pa cada dia.
I no passa res.
El problema que hi ha hagut amb el procés i amb tot el procés, i tot aquest temps dels últims 30 anys amb el paper que ha tingut TV3 i els mitjans de comunicació és que ha creat ha contaminat la llengua catalana no de seducció com era abans. És a dir, tu has viscut més que jo. Als anys 70 la gent a Madrid, paraules d'amor del Serrat, s'esforçava en cantar-la en català, destaca del Lluís Jac i tot això, no? Perquè era una llengua seductora, perquè tenia unes connotacions de llibertat, d'apertura, i en canvi, últimament determinades maneres de fer servir la llengua catalana s'han convertit en una llengua de funcionarial d'un sistema, un estat de coses a Catalunya, no? Pujolisme, per exemple, fins i tot determinades expressions.
Ha estat un ús administratiu.
Exactament. Que era tots els defectes que podia tenir el castellà en acabar la guerra. Jo recordo el meu avi que es negava a parlar en castellà, era de València, però no, i sempre deia, és que sonava el castellà, sonava arenga, no? Sonava a... si no hables en cristiano, no? I tota aquesta incapacitat de seducció, que va ser el gran error de la gent que no va fer cas al Dionisio Ridruejo quan va entrar aquí, i va dir...
Exacte, no toqueu, propaganda en català.
Exacte, no toqueu el català, això... Dionisio Ridruejo té una frase a quasi unes memòries que diu... Dice, yo veía incluso que los catalanes soportarían la erradicación de su estatuto. Dice, pero lo que no soportarían es que se les negara la lengua con la que hablan con su madre y con sus hermanos.
Claro.
Eso es de Ridruejo. Claro. Y a Ridruejo no se le iba a fer cas. Y muchas cosas las estén pagando ahora.
Seguramente.
Y el catalán ahora, yo pienso que el problema que está teniendo es esta visión antipática que está creando a toda la resta de estat y esta pérdida de capacidad de seducción que sí que tenía el catalán en los años 70, por ejemplo.
Molt bé, esteu escoltant com cada dissabte el Converses de la cadena COPE Catalunya i Andorra des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, avui amb el Salvador Sostres, el Sergi Dòria, Leandro Lamor, protagonisme avui per Carlos Herrera, company, mestre de periodistes. Carlos, a vegades diuen si tu ets ja l'última veu dels grans comunicadors que hi ha a la ràdio espanyola.
Home,
un cop jubilats el Luis de l'Olmo, mig jubilat d'Iñaki, desaparegut malauradament Antonio Herrero, diuen, bueno, a veure què dice Carlos Herrera esta mañana.
Tota la gent que hi ha fent programes, si jo em sentís l'último moicano, vull dir, seria una mica pretensiós de moment, no? Sí que és veritat que hi ha un model de ràdio, hi ha un model de fer les coses, un model de programa. Aquest programa contenidor que va des de les 6 del matí o des d'abans fins a la 1 de la tarda, que són 7 hores, que és un matadero,
que Déu-n'hi-do.
És un matadero. Aquest model de programes on has de ser molt polivalent, vull dir, has de a primera hora aixecar una persona, després intentar muntar o organitzar una crítica, anàlisi polític, i després has de donar-li diversió a la gent. Clar. Ara hi ha una certa tendència que cadascú faci una de les parts de les que es fa. Una d'entretenir, l'altra d'informar, l'altra del que sigui. A lo millor, dels que fèiem tota la banda, possiblement quedem menys. Jo tinc 60 anys, no ho semblo, gràcies.
Però tu toques tots els registres, pràcticament, des del despertar fins a la tertúlia, fins a l'entrevista i fins al...
Una pregunta personal que estic segur que tothom que molta gent se l'ha fet. Amb la quantitat de recursos que tu ja tens, recursos per dir-ho suau, eh?
Sí.
Per viure tranquil.
Què vol dir, sí, possibles?
Sí, per estar tranquil. Per què t'aixeques a les 4 del matí cada dia de la setmana, de dilluns a divendres, amb lo bé que podries viure tranquil, que et podries aixecar l'hora que et donés la gana, com segurament el 99,9% de la gent que ens escolta podria fer i no pot fer.
Però què faria?
Pues aixecar-se.
Jo sé que el segon dia, el primer, el segon dia tinc coses que fer, se m'acudeixen, eh? Primer, segon, tercer, el primer mes. Possiblement els dos primers mesos. Però el tercer mes... Jo sé que m'aixecaria un dia i diria, i a més posaria el ràdio, sentiria el Sergi o el Leandro dir una cosa i dir, no. Això no, esto no és així. Això s'ha de fer d'una altra manera. Això ho tindrien que posar d'aquesta manera. Això, no, home, no, l'ossada, home, com s'ha tornat passa d'aquest tio? No, vull dir, seria un cascarrabias insuportable.
Amb aquesta pregunta...
Ja ho soc.
Tu? Això vol dir que tens molts anys de ràdio perquè les ganes les portes encara, eh?
Sí, home.
Se te nota,
sí,
m'acabes de dir ara, se nota, eh? Diu... Sí, jo sí, ser oient, sí, no puc, eh? Necessito ficar-hi cullerada. No, jo no tenc cullerada,
jo. Vosaltres cullerada, podeu ser oients? Tu pots ser oient? Jo no puc ser oient. Necessito. Jo estic a casa oient un programa de ràdio. Bueno, si és el meu ja, imagina't. Però si és el d'un altre, que intento, vull dir, escoltar-ho amb una mica de tranquil·litat, a veure... Què ha fet aquest tio aquí? Hosti, mira, és interessant això. No, bé, tal qual, qual... Als 10 minuts ja em començo a posar nerviós. Però, home, no, què dius, home, què dius?
Això? Jo ho faria d'aquesta manera.
Estàs treballant mentre
la viva demostració d'allò que apreníem a la universitat quan es deien el famós Marcial Magaluján, que deia la ràdio és un medio caliente. Que és això.
Això.
Que desperta tots els impulsos que no ho desperta la televisió, ho desperta la ràdio.
És correcte.
En relació amb els possibles... No, això és molt important.
Justes a lo suyo.
Tu ets un dels pocs... O sigui, tu com a periodista, evidentment, has guanyat diners. Evidentment, has tingut una carrera d'èxit i això t'ha permès. Però ets un dels pocs periodistes, un dels pocs artistes, també, si m'ho permets, que has guanyat, no només has guanyat diners, sinó que a més els has invertit molt bé. És a dir, sí, això és veritat, és a dir, que no els has despilfarrat.
No sempre, no sempre.
O la major part de les vegades. És a dir, això també, això ha sigut...
Hola.
No ha sigut un capritxós que s'ho ha gastat tot amb l'últim cotxe, sí, o amb l'última tonteria, o que has fet inversions de sonat, d'aquestes que ja es veu que van pel Pedregar abans de començar. Potser t'has equivocat en alguna cosa, però és que hi ha gent que ja abans, o sigui, que ja es veu que tot això anirà, sí, a les escombraries.
Home... Jo l'última cosa que he fet és comprar el Betis, que és el...
Sí. Ara en parlarà, ara en
parlarà.
I Déu-n'hi-do, ha estat contra el Betis i el Betis
comprar
cap a dalt, eh?
Sí, sí, no.
Dalt, eh?
Ha estat entrar...
Tocant l'Europa, eh?
Al Cervera, a l'accionariat del Betis, i el Betis és el meu equip de familiar, diguéssim, sí, no? L'equip del que era el meu avi, el meu pare, és el meu fill... La meva filla no, perquè m'ha sortit sevillista, que és una cosa...
El que no et faci una filla...
Sí. Allà li diuen el otro equipo de la ciudad, ¿verdad?
Sí,
no?
Sí,
el que no et faci una filla no t'ho farà ningú, eh?
Però és que, escolta'm, això...
I com ho portes, això? I com ho portes?
Malament. Perquè jo li dic, escolta'm, Rocío, però què necessitat tu tens de ser sevilla? Que no ho puc entendre, no? I tal, però, bueno, ho és. Però bé, el Betis és l'equip familiar, vull dir, és algú més. El Betis és una raó... És una ensenyança a la vida molt important, eh? Perquè és el saber que sempre se'n pot en sortir un de la situació més difícil. Vull dir que has de ser gran inclús quan perds, quan no guanyes, quan inclús deixes de ser en el moment més insospitat el que tu pensaves que anaves a ser. El Dia Mundial del Beticismo, que es va organitzar l'any 1990, es va fent coincidint amb el partit Betis-Palamós. Clar, vull dir que... coincidiendo con el Betis-Palamós.
Perdona, el degà de Catalunya.
Ah, bueno,
bueno, però, escolta, sí.
El Dia Mundial del Beticismo, això és una ensenyança per mi.
I només
fantàstica.
S'ha fet una vegada, l'any 90.
Sí, 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 sí. El Dia Mundial del Beticismo ja no...
Ja toca, no?
No ho poden superar, ja.
I de don Manuel Ruiz de l'Opera,
ah,
hi ha un munt d'anècdotes que segur que en deus conèixer
unes quantes. El...
Personatge peculiar,
sí.
Va Ruiz acabar malament amb el Betis.
Ha estat un desastre pel Betis, però...
Com personatge...
Però haig de dir que és el tio amb més gràcia que jo he conegut del món. Té molta gràcia, té gràcia. El que passa que té... El Ruiz de l'Opera tu li expliques un xiste i ell t'ho explica després fent-ho com si ell fos el personatge del xiste. Lo trocita i ara agafa i li agafa el casulí i li diu, saps lo que me ha pasado? Iba jo per la calle i viene uno i me dice no sé què, no sé quant.
És la força de la primera persona.
La força de la primera persona.
És que va molt bé.
Aquella escena de el tio que va entrar amb un bot, amb les cendres del seu pare, al camp del Betis, és de les coses més hilarantes que jo he vist en mi vida. És fascinante. I després, ara, ja et dic, és un home que si hagués fet les coses d'una altra manera, el Betis estaria... Vull dir, per exemple, el Sevilla, que és un equip que ha fet les coses molt bé, molt bé, ha fet, vull dir, aquesta gent que odia tant el Sevilla que no és quasi capaç de reconèixer, a mi m'emprenya molt. El Sevilla ha fet les coses molt bé. El Monchi ha fet...
Amb el del Nido
el
i tot.
Amb el del Nido i tot, sí. Bueno, sí.
Però ahir estava el Monchi que va ser la clau.
El Monchi.
Sí, la clau de tot,
va fitxar, la gent que fitxava, que la fitxava per 4 duros i la venia per un
munt de...
I era gent, normalment encertava, d'aquí era, Vull dir, i vinc a comprar cada any el Sevilla feia un equip nou. I aquí estava, i ha arribat a Europa, i ha guanyat 3 anys seguits la UEFA, tot això. Això, perdona. Això podria haver estat el Betis, perfectament, si no haguéssim tingut aquest temps que hem perdut, però que ara recuperarem degudament.
No? Degudament. I després hi ha una altra cosa curiosa de tu, que és que, juntament...
Jo, però volia acabar de... tancant el tema futbol, si us sembla, pel Barça, jo li vull preguntar pel Barça. El Barça què?
Mira, el Barça
està decebut com a tant.
Sí, sí, a mi vull dir, jo, el Barça, vull dir, em sembla bé, però...
T'ha decebut els directius,
Sí, el Barça ha estat posat al servei d'una idea política. I com aquesta idea política no coincideix amb la meva, doncs jo tinc per fet que el Barça m'ha dit
no vull.
I jo per tant li he dit, bueno, doncs no t'amoïnis, jo ja tinc d'aquí encarregar-me, no? El Barça, jo vaig anar per primer cop al camp del Barça de la mà del meu padrí, mi tio Pablo, quan jo era molt petit, a veure un partit amb l'Sporting de Gijón, que vam empatar. I entrar a aquell camp, tot ple, que no era el camp d'ara, aquella calor, aquella flama, aquella vida, sí. Aquell so, aquella passió, em va enamorar, em va evacuar, jo. I, bueno, jo no volia res més que això. I com això es pot mantenir paral·lelament al teu equip familiar, doncs no hi ha problema. Però clar, va arribar un moment que el Barça, els presidents, el dia que jo vaig veure els presidents candidats a la presidència del Barça, amb la samarreta independentista, amb l'estelada i tal, tots agafant la samarreta, sí. Dels 4 que hi havia allà, 3 no eren independentistes, perquè Bartomeu no ho és, doncs dic, bueno, però esteu entregats, què feu? Esteu entregats? Si poseu l'equip al servei de la qüestió independentista, trobareu que hi haurà molta gent, jo per exemple, que deixeu d'estar. Mira, a mi el Barça m'ha portat, porto parlant del Barça, portant la samarreta del Barça, posant l'himne del Barça. Jo sóc bàsicament antimadridista, clar, com tothom pot entendre. El Madrid m'envia el senyor Florentino cada setmana una entrada per anar al palco. Amb una nota que diu, estoy todavía esperando a ver qué día te haces del Madrid, porque coño, tal que cual. El Barça no m'ha invitat mai.
Mai.
Quan dic mai és... Mai. Però bueno, vale, pues...
I l'Espanyol, t'ha invitat? T'ha convidat l'Espanyol?
No, jo sóc... Mi tio Enrique era el delegat de camp de l'Espanyol.
Caram.
Sí, al tanto, Mi tio Enrique Neira, sí. Però l'Espanyol és un equip amb... que jo he respectat molt, però no ha format part de les meves
passions.
No, bueno, però amb el respecte que mereix l'Espanyol i la seva gent, que és molt,
Que és un equip de Barcelona.
Sí,
no pas de Cornellà com diuen alguns,
No pas de Cornellà, bueno, pot anar a jugar a Cornellà com jo, exacte, és un equip de va tenir que fer l'Espanyol el dia que va posar la NY, que suposo que va ser una d'això de Pujol, que els va dir, us perdono el que d'allò, o farem un vista gorda amb l'altre, sí, o arreglarem això, no?
Va ser posterior el tema de Sarrià, però bueno, per allà.
Sí,
va ser una condonació.
Una condonació, no?
Sí.
A mi em sembla intel·ligent per part de qui ho va... Intel·ligent per part del Pujol, em sembla intel·ligent. Pujol sembla que és una de les persones més intel·ligents políticament que jo he conegut possiblement, no? Al llarg de la meva vida. Funesto, per a mi entender, però molt intel·ligent. Pot ser les dues coses juntes. Però bueno, bé, el Barça ara mateix és incontestable.
Sí.
Té un tio que...
Que se sale.
Que
Messi.
Guanya els partits quan ell decideix que s'han de guanyar.
Sí, sí.
I ja està.
I ja està.
Sostres, ara sí, va.
Ah, sí, va.
Volies canviar el tercio.
Moltes dones d'aquest país han estat enamorades de tu, increïblement.
Què diuen?
Han viscut la passió...
Salvador Sostres, momento salva.
Però per què no, no m'ho has avisat, això?
No, perquè ho he deixat a la discreció d'aquestes senyores que t'ho fessin saber.
Bé, bé.
I me'n passa una mica com el que et deia abans del Basté i del Sisa i del Doval. És a dir, cap d'aquestes senyores he sentit mai que me'l parlés de tu. Mai. Has aconseguit que no hi hagi cap senyora que me'l parli de tu. Al contrari, totes les senyores tenen un gran amor, un gran respecte i un gran agraïment, a sigui quina sigui el moment que hagin compartit amb tu.
Un caballero tiene que ser un caballero siempre. Per suposat, no donar cap tipus de detall de cap senyora i procurar sortir de les habitacions amb una mica de decència. No? Vull dir, no. I jo, pobre de mi, tampoc sé on vaig jo. No, no. Jo li he parlat, alguna festejat amb alguna noia, amb una minyona, no? Amb alguna pubilla d'alguna família, però jo vaig tenir un gran amor amb una noia de per aquí, sí, sí, sí. Però em va deixar per un que treballava a la Caixa, que és una cosa que a mi...
No m'has entès mai! Tot i que estem molt a favor de la Caixa.
Tot i que estem molt a favor de la Caixa, sí.
Leandro? Sí, jo, Carlos, tenia una pregunta per tu, perquè tu ets periodista, has conegut aquest ofici durant molts anys. Si tinguessis davant ara un amic, un conegut de 18 anys que digui que vol ser periodista, digue'm tres consells que li donaries per exercir aquesta professió.
Jo primer que s'ho pensi. Segon, que primer quan veig algú que em diu amb 15, 16, 18 anys, home, amb 18 anys ja ho ha de saber, però amb 15 anys, no, que és, jo vull ser periodista, em vull dir que això, dic, bueno, primer rumia tu. Jo donaré les dades fonamentals d'aquesta cosa perquè rumia tu. Segon, no perdis mai la curiositat per saber com passen les coses. Què és el que fa que passin les coses? Per què les coses passen com passen? És tan clar tot com s'ho han explicat? És com ho hem vist o no és com ho hem vist? I segon, suposo que això deu ser molt comú a totes les feines, no? Potser alguna altra no tant. No tenir rellotge en cap moment. És a dir, l'ofici de periodista de ràdio, de diaris, d'on te siguin, no ha de mirar el rellotge. A les 6 plego i a les 6 deixo de ser periodista. No ho deixes de ser mai. Ho has de ser tot el dia, tota hora. I tot el dia has de rumiar què és el que està passant, per què passa i com ho has de contar. No? Uh-huh. Més o menys.
I respecte a quan deies que la curiositat, per què passen les coses, com passen les coses, respecte a la influència que tenen les xarxes socials ara en el periodisme, que a vegades fins i tot t'acaben colant informació que no està contrastada, no? Tot això com ho veus tu?
Els redes socials són patis de veïnat. És un pati, ens assumem, diem la primera, bueno, no els que estem aquí, però bueno, veiem com si hi ha gent que diu la primera tonteria que se li acudeix. I hi ha algú que li dona importància a això. I hi ha vegades que és allò de que una mentira repetida 20.000 vegades sembla que sigui ja una veritat, però no ho és. El regne de la postverdà i tal. Les redes socials són una cosa molt interessants per distreure's, per conèixer gent, per veure, per mantenir, si pots mantenir algun tipus de debat, però no és el lloc ideal per informar-se. La informació, aquesta informació ciutadana que pretén que a vegades a través de les redes socials pots saber coses que no hi sabries mai si estàs atent a el que diuen els mitjans de comunicació, no és certa. Vull dir que jo no ho aconsello. Aconsello llegir els comentaris de qui vulguem, però realment la informació ha de venir donada pels mitjans de comunicació seriosos, més seriosos, menys seriosos, més posats o menys posats.
El que passa és que també hi ha polítics que viuen a cop de tuit. Aquí, per exemple, a Catalunya, aquí a Barcelona, però tenim l'alcaldessa Colau, que qualsevol cosa que vol dir, tuit. Qualsevol cosa.
Sí, Donald Trump, no, no cal anar molt lluny.
Trump també.
Anar una mica més lluny, Donald Trump.
Estem aquí a Barcelona i a Catalunya, tenim aquí la senyora Colau, que viu del Twitter.
Sí, aquí els tres populismes viuen, bàsicament. O sigui, el populisme de Ciutadans, el populisme de Podemos i el populisme independentista, tots tres viuen de la... viuen d'això, i això té la solidesa que té. Sí, té aquesta cosa. Amb això creuen que empaten més amb un determinat públic? És possible. I és possible que ho aconsegueix, és possible que connectin amb un determinat públic. Però és un submón, això, eh? És a dir, ja sé que ara semblo una persona més gran del que sóc, però moltes vegades tu tens, hi ha un renou a Twitter, alguna cosa que passa, inclús que alguna que em pot haver afectat a mi, no? I després, quan arribes a casa dels teus pares, pregunten com estàs, i dius, bé, però clar, això de Twitter...
I diu, com, què ha passat?
I no és que no sàpiguen que has tingut un linxament, sinó que no saben ni el tema pel qual t'ha passat. I a vegades nosaltres creiem que Twitter és una certa representació del món. I no, és una certa representació d'un submón, d'una claveguera, on està Twitter. I allà sí que és important.
Abans, Carlos, parlaves de Jordi Pujol. Personatge polític molt important, a Espanya, a Catalunya sobretot... Tal com ha acabat Pujol, t'ha sorprès?
No.
Perquè no. Es comentava, vull dir, tot el que hi havia al darrere del clan Pujol, però bueno...
No, perquè eren molts els que...
Tu creus que ell era sabedor de tot el que afectava la seva família? Tot el que s'ha caigut al darrere d'ell?
Si no ho era...
Mirava cap a un altre costat.
És més preocupant, sí. Jo recordo que aquell matí de juliol, era el mes de juliol, potser?
Sí, 25 de juliol. Sí,
25 de juliol.
Juliol. Jo era dinant a Sant Cugat a casa d'uns amics. Uns amics que, per cert, un grup d'amics que som amics des de que érem petits. Vull dir que, i a vegades també tot això, tot aquest submón, ha emprenyat una mica aquesta relació i ha fet que el grup no sigui igual que era abans, però bueno, això no m'hi compta. Me recordo que allà jo era i em vaig quedar a Barcelona a dormir i dic, bueno, l'endemà faig el programa, encara que fos el 25 de juliol, perquè amb aquesta notícia ho mereix. Me recordo que m'ha trucat l'Arcadi i l'Arcadi em diu, doncs teníem raó els que veníem diem això des de feia molt temps, perquè ho dèiem l'Arcadi i ho deia jo, i és veritat, teníem raó. Tot aquest procés que ha portat Catalunya a aquesta situació absolutament delirant, disbaratada, absolutament disbaratada, neix com conseqüència dels plans que hi havia dins del cap del senyor Pujol, que durant un temps va estar compaginant com podia la governació de les coses. No governava malament tampoc, eh? Vull dir que feia coses que estaven ben fetes. I amb donar apoyo al govern de Madrid i treure avantatges d'això, etcètera, etcètera. Però hi havia una altra, hi havia evidentment una idea dins del cap del Pujol, del pujolisme i del nacionalisme català, que era desembocar amb això que hem desembocat. I crec que ha sigut el pitjor negoci que ha pogut fer Catalunya mai a la seva vida. Que no solament no és independent, sinó que no tenia autonomia ara mateix.
Estem governats pel 155,
sí,
ara mateix.
Exactament, s'ha anat a l'autonomia, no, però autonomia, un nou govern.
Suposo, Carlos, que tu has entrevistat a tots els presidents del govern d'Espanya, Felipe González, Aznar, Zapatero, Rajoy... amb quin t'has trobat, o quin t'ha posat les coses més complicades? Qui ha sigut més bon president per a la premsa, en general?
Felipe era molt, com diem a Andalucía, molt malaje. Felipe és un malaje.
Malaje, què vol dir?
Malaje. Com es tradueix això?
Li compraries un cotxe de segona mà, Felipe?
No ho sé. Però és que jo, per no tractar amb ell de negocis...
De negocis, no. Qualsevol cosa.
Felipe és un andaluz malaje. Vull dir, aviam...
Bueno,
malaje. Bueno, això... Malaje i el saborío, hi ha diferències?
Sí.
Escurridizo.
No, saborío.
Saborío.
Molt saborío. Com l'Aznar. d'ara és molt sí, saborío. Molt saborío. Doncs és el mateix, però amb la versió andalusa. El que jo hi he estat millor amb ell, com a persona, com a president, com a home que m'ha donat detalls de confiança molt importants, ha sigut el Rodríguez Zapatero. I mira que jo li he donat a Rodríguez Zapatero lo más grande.
Bastante.
Però haig de reconèixer que el Rodríguez Zapatero és un home amb un fair play extraordinari, amb una bonomia extraordinària. És un bon nano, és un bon minyó, és un bon jan. Va, políticament, després direm el que vulguem, no? Però tu m'has dit l'home que obre més les portes perquè tu puguis entrar a preguntar i del que vulguis. Jo me recordo que una vegada, la primera vegada que el vaig entrevistar, la tarda anterior em va dir, home, ¿por qué no te vienes? Tomamos café y charlamos y tal y que cual. Jo, bueno, vale. Ho vaig a veure i ell, home, sempre hi ha alguna cosa que negocies, no? Y digo, ¿tú quieres algo en especial? ¿Tú quieres colocar algún mensaje en especial? Dice, no te digo que no, la economía está, llavors creixíem al 4%, la economía está creciendo al 4%, yo tengo que reivindicar eso. Digo, bueno, pues a cambio de eso, yo te voy a pedir que hagas un apoyo a la fiesta de los toros. Tal y que igual, ay, ah, muy bien, muy bien. Y llevarse a la entrevista, le hice la impactante pregunta, difícil y angustiosa de... ¿Y la economía cómo va?
Hombre, me alegro de que me hagas esa pregunta.
Y ella em va dir, no, 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 no. I després jo li vaig preguntar, vamos a ver, mire, soy heterosexual, católico, monárquico, español, taurino, fumador de puros. ¿A qué país me exilio? Porque, claro, esto... No. El mejor país para ver toros es España. Usted, a mí, yo no soy aficionado, pero eso no quiere decir, yo creo que los españoles tienen que seguir yendo a los toros. Li vaig agrair molt allò que va fer.
Va jugar net, no?
Va jugar molt net.
I Mariano Rajoy?
Mariano Rajoy és de Derechas i de Pontevedra.
El que quedava.
Com dèiem abans. És de Derechas i de Pontevedra. Bueno,
Traduzcamelo, no?
A tu no et pots queixar, t'ha donat exclusives. És a dir, tu t'has confirmat, per exemple, que es presentarà a les pròximes eleccions.
Sí,
després,
sí, sí.
No sé qui es va intentar atribuir el mèrit, però t'ho va dir a tu.
Sí, bueno, primer.
Sí, no, i és un bon home. Vull dir que és, jo no tinc res que dir del senyor Rajoy, que sempre ha sigut amb mi qüestionable, no? Però la confiança que puc tenir amb el senyor Rodríguez Zapatero, la proximitat, la confiança de poder trucar-lo per dir-li, oye, esto como es, o como pasó, o qué ocurrió, o, i que m'ho expliqui, és més gran, és més important.
Tres polítics catalans que jo no sé si se'n resisteixen, a nosaltres aquí a Catalunya a vegades se'n resisteixen, o se'ns han resistit, Jordi Pujol, Artur Mas i el fugit Puigdemont.
Home, Artur Mas...
Ho has intentat, no?
Sí, però... jo he xerrat amb el Mas i entrevistat el Mas i moltes vegades, no? El Mas va tenir un temps que era un senyor raonable, molt raonable, vull dir que podies dissentir d'alguna de les qüestions que portava cap endavant, però bueno, no era greu, però quan va perdre el cap, literalment.
2012, no?
El 2012, potser ja venia d'una mica abans de perdre-ho.
Però aquella manifestació, no, aquella, jo, va jo pensar que tots eren seus, no?
El Pujol no el conec. El Salvador em parla bé del Pujol, me diu que és un...
Jo parlo bé del Puigdemont, sí.
Sí, no?
En sueños.
No, però estic d'acord amb tu que el Mas i Sergi, vosaltres sabeu que al principi...
El Mas, doctor Jekyll i Mr. Hyde.
Quan es va oposar al tripartit era una persona raonable, una persona amb la que podíem compartir una part important.
Quan va començar a ser conseller, política territorial, conseller cap...
I després, el primer any que va ser...
Quan va fer d'oposició municipal.
També.
I el primer any de president, el Mas va ser... un bon president, va fer una sèrie de retallades que li van criticar molt i que li van passar una certa factura, però que eren retallades intel·ligents, ben fetes, amb sentit d'estat, si se'm permet. És a dir, sí, de dir, escolti, nosaltres necessitem fer aquestes reformes per poder mantenir el sistema en una època de crisi, etc. I les va fer, i les va fer bé. I després ell va creure que d'alguna manera necessitava una mica d'èpica d'això, i això se li va escapar de les mans. I a més ell va cometre errors gravíssims, com en lloc d'administrar allò amb prudència, de fer d'amo de la finca, va voler fer de cap dels revoltats contra l'amo.
Estem ja a l'últim minut i mig o així del conversa d'aquest dissabte. No m'agradaria acabar el programa dedicat al Carlos Herrera sense parlar de Tabàrnia, Carlos. A ti t'ha ofert ser ministre de Tabàrnia, eh?
Sí, home, jo he declinat perquè...
Has declinat.
Sí, tinc molta feina, em fa molta il·lusió ser ministre.
Ministre de què?
D'Administracions Territorials, perquè diu el Boadella que això de ser andalús i català a la vegada
ajuda molt, sí.
Ajuda molt, perquè va molt bé, perquè pots
connectar. I tenir bones relacions amb Madrid,
sí,
i tot,
correcte,
clar.
Sí, no? Correcte, no?
Molt bé, molt bé. Doncs...
Però em fa molta gràcia. A mi el de Tabàrnia és una cosa que em fa...
És molt divertit.
Molt divertit.
Molt divertit.
A mi em sembla que és molt divertit.
És la primera...
I els hi fa una mica de pub,
És la primera vegada que des de... Que el constitucionalisme o l'unionisme o l'espanyolisme, sí, és igual, digue-li com vulguis, a Catalunya, li guanya una batalla ideològica a l'independentisme. És la primera vegada que no compareix l'unionisme com la part burlada, sinó com la part que se n'entén.
I com els dolents.
La part propositiva en el terreny lingüístic.
Bueno, és la primera broma, és la primera broma que a Espanya li surt bé a Catalunya.
És quan es guanya les batalles, guanya el terreny del llenguatge.
I és la primera vegada que Tabàrnia crea un nucli, un espai, en què qui guanya és Espanya, sí, i els minoritaris són els altres. Tots els altres conceptes mentals que havia creat l'independentisme, els independentistes eren els majoritaris.
Sí. Salvador, en seguirem parlant de Tabàrnia i de moltes altres coses, però hem de posar el punt i final a la conversa d'aquest dissabte. Carlos Herrera, moltíssimes gràcies.
No, gràcies a vosaltres per haver-me portat aquí, estic molt a gust.
I gràcies per continuar amb nosaltres.
Home, no.
Tens un repte de mantenir l'histó molt alt, eh?
Però m'has de tornar a portar un altre dia.
Quan vulguis, quan vulguis. Aquí el Gran Marina...
Jo vinc amb els tiets.
Amb els tiets?
Sí, amb els tiets. Jo sé que aquí... I tu portes a cap a un altre d'invitat i ja xerrem tots.
I farem un bon dinar.
Correcte.
Molt bé, Carlos Herrera, gràcies, sort.
Gràcies,
que vagi bé.
Gràcies.
Leandro Lamor, Sergi Dòria, Sábado Sostres, gràcies. Bona tarda, bon cap de setmana. Que vagi bé, adéu-siau.